La Universitat Rovira i Virgili ha investit aquesta setmana doctor honoris causa l'escriptor libanès Amin Maalouf, un europeu d'adopció que no ha renunciat mai als seus orígens i que està considerat com un dels màxims exponents de la literatura àrab. Maalouf advocava a Tarragona per una Europa que faci de copilot, savi, reflexiu i moderat, deia, del món. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb ell. Senyor Amin Maalouf, bona tarda i moltes gràcies per ser aquí a Catalunya Ràdio.
Bona tarda.
Senyor Maalouf, vostè és un home d'Orient i d'Occident que sempre ha intentat construir ponts entre aquests dos mons. Els seus llibres sempre parla de conflictes interculturals en la història i se'l considera un gran defensor de la tolerància. Com ha viscut els últims conflictes que hi ha hagut a Europa?
Mire, tinc la sensació que el moment actual és un moment difícil. Com vostè ha dit, jo sempre busco construir petites passarel·les entre aquests dos mons, perquè jo tinc un sentiment de pertànyer a aquests dos mons. He viscut els primers 27 anys de la meva vida al Líban, i ara fa 30 anys que visc a França, i per tant considero que sóc part d'aquests dos mons, i el fet que s'entenguin tan malament avui en dia és un motiu d'inquietud, de patiment permanent. És veritat que des de fa un temps les relacions no són bones, és el mínim que podem dir, que no ens entenem. I cada vegada que hi ha un esdeveniment important al món, els europeus i els àrabs reaccionen de manera molt diferent, de vegades fins i tot de manera oposada. Però jo continuo intentant explicar als uns i als altres que cal escoltar-se, que cal intentar entendre'ns, que cal intentar posar-se en el lloc de l'altre per poder comprendre per què es comporta d'una manera o d'una altra. Però no és un combat fàcil.
Vostè, que també ha estat periodista, quina és la responsabilitat dels mitjans de comunicació en aquests conflictes?
És un conflicte que és devenut tan...
Aquest és un conflicte que s'ha fet tan gran que tothom n'és una mica responsable. Primer de tot, els dos mons en són responsables, perquè el món àrab no respon de manera satisfactòria als reptes que es plantegen. Crec que les seves reaccions són sovint defensives, reaccions d'amargor, de desesperança. No aconsegueixen encarar els reptes del món actual. Alhora, des del món occidental, crec que estan massa bolcats en ells mateixos. No arriben mai a comprendre els altres. No arriben mai, i això encara em sembla més greu, a aconseguir estendre el seu model a l'exterior, a estendre el seu model més enllà d'Europa. No aconsegueixen estendre la seva prosperitat més enllà de l'estret de Gibraltar. Crec que hi ha un problema. I els mitjans en són responsables? Sí, tenen la seva responsabilitat. Els mitjans, els polítics, els escriptors, tothom té la seva responsabilitat.
Tout le monde a une responsabilité.
A la seva última novel·la, Orígens, parla de la seva família. És una història d'exili, però també la història d'una minoria. Vostès eren de la minoria cristiana del Líban. M'agrada molt quan diu que al Líban la primera religió és la religió de la coexistència, però, és clar, això no val únicament pel Líban.
Té raó, sempre hem dit que el Líban és un mosaic de comunitats diferents i, de fet, el món sencer és un mosaic de comunitats diferents avui en dia, fet de tota mena de grups ètnics, religiosos, lingüístics i d'altres. Cal que totes aquestes persones diferents aprenguin a conviure. Aquest és el gran repte del nou segle, resoldre la qüestió de la coexistència i la qüestió de la identitat. Com es pot viure en un món que està a punt de ser globalitzat, on la gent té la sensació de viure els uns als costats dels altres, molt, molt pròxims, fins i tot físicament? Totes les cultures tenen la sensació d'estar en competència entre si. En aquest món de gran tensió, cal aprendre a conviure amb gent diferent.
de grande tension.
Això és necessari a cada país, a tot el món.
Faire vivre les gens
différents. És de fet una qüestió de supervivència.
C'est une question de survie.
Ara que parla de la identitat, per vostè la identitat és una amalgama de pertinences, un país, una religió, una ètnia, però també una família, una professió, els amics. Aleshores, què és ser europeu?
Vous avez raison de dire que pour moi le
És veritat que per mi la identitat és una cosa complexa. Hi ha dues maneres d'entendre la identitat. Hi ha l'aproximació habitual, clàssica, que consisteix a considerar que la identitat hi ha només un element important. I si preguntem a algú quina és la seva identitat, hi ha moltes possibilitats que ens respongui una sola cosa. El nom d'una nació, una religió, i això és potencialment perillós. Quan algú s'afirma de manera tan exclusiva, tan agressiva, és probablement el començament d'un conflicte amb algú altre. Així que jo sempre afirmo que la meva identitat està feta de moltes pertinences. I és clar, això inclou els meus orígens al Líban, a la regió i a la cultura libaneses,
que són ceux du Liban.
També tinc la meva comunitat en aquest país. Tot i que jo sóc sempre molt crític amb un país on les comunitats tenen tanta importància. Però, en qualsevol cas, jo no sóc d'aquells que reneguen de la seva pertinença. No renego de la comunitat on jo mateix i el meu pare i la meva mare hem nascut. Així que jo defenso totes les meves pertinences. I com que fa 30 anys que visc a Europa, i que els meus fills han crescut a Europa, tampoc puc considerar que França o Europa són estranyes per mi. Jo vull afirmar que també són el meu país. Per mi les pàtries són cercles concèntrics. Per mi França és una pàtria i Europa també. Crec que la construcció europea és essencial. No només per la meva identitat, això no és important, és un element essencial per als pobles d'Europa que s'han unit per construir alguna cosa en pau, en harmonia, en prosperitat. També és essencial pel meu país d'origen, pel Líban, per la seva regió. Crec que és essencial que Europa s'uneixi i jugui un rol important. El meu somni, d'altra banda, és que un dia Europa arribi fins a aquesta regió del món, que aquests països, que els pobles àrabs, Israel, tots els pobles de la regió retrobin en un marc on puguin establir relacions normals, relacions de bon veïnatge, relacions d'intercanvi, com els alemanys i els francesos, que es van massacrar durant generacions i avui en dia tenen una relació de fraternitat i estan construint una cosa plegats. El meu somni és que el Pròxim Orient construeixi alguna vegada una cosa que s'assembli a la Unió Europea.
C'est que le Proche-Orient construise quelque chose qui ressemble à l'Union européenne.
La setmana que ve, per exemple, la Unió Europea i el Líban celebraran un consell conjunt després de la firma d'un nou acord d'associació, però les organitzacions no governamentals han demanat a la Unió Europea que pressioni el Líban sobre la qüestió dels drets humans.
I tenen raó. No s'ha de ser mai complaent quan es tracta dels drets humans. Crec que és en interès de tothom i primer de tot del poble libanès, on hi ha gent respectable i íntegra que vigila de prop que tots els drets de l'home respectin.
Voldria parlar també de l'actualitat de França, on vostè viu, com ens ha dit, des de fa 30 anys, i on aquests dies es viuen les protestes dels estudiants contra la llei del primer contracte laboral. Vostè, que té fills a França, no sé si ja tenen feina o bé si la busquen, però què en pensa d'aquestes mobilitzacions dels estudiants?
Crec que avui en dia hi ha problemes greus a França. És veritat que també hi ha problemes similars a altres països europeus. El primer que vull dir és que a França estem immersos en un any electoral. Hi ha molts conflictes polítics que es barregen amb els problemes socials. I això es veu claríssim en la crisi actual. França és un país on és molt difícil fer reformes. Cada cop que hi ha un govern que intenta aprovar un nombre important de reformes, sempre hi ha manifestacions, protestes i qui de vegades intenta fer caure el govern. I crec que el govern actual, que d'altra banda penso que té raó amb aquesta reforma, ha subestimat les possibles reaccions que es podia trobar i això ha provocat una situació molt difícil de gestionar. Sigui com sigui, però, el contingut de la reforma actual, la realitat, és que hi ha un malestar profund entre els joves. Tenen la sensació que estudien i que quan acaben no aconsegueixen trobar feina. És així de simple. Hi ha alguna cosa que s'ha trencat en el procés normal d'aprenentatge. Normalment un estudia, obté un títol i un cop titulat busca una feina i al cap de poc temps la troba i intenta tenir una vida professional normal. Avui en dia molts joves francesos acaben els seus estudis amb la sensació que no arribaran enlloc, que poden estar buscant durant 5, 10 o 20 anys una feina que mai correspondrà als estudis que han fet. I clar, això és extremadament desencoratjador.
Sans jamais trouver un travail qui correspond aux études. Et ça, c'est extrêmement démobilisateur.
Ells detesten haver-se de trobar en aquesta situació, aquest és un problema. Però n'hi ha un altre encara més específic que afecta les comunitats immigrades. És veritat que hi ha molts joves que han sortit de la immigració i que se senten víctimes d'una discriminació particular. És un fenomen que existeix i que se suma als problemes socials que afecten tota la població. O sigui que hi ha un malestar incrementat per una crisi política relacionada, de fet, amb la proximitat de les eleccions presidencials.
Aquest és el malestar de França, però també hi ha un malestar europeu. Què s'hauria de canviar o millorar a la Unió Europea per motivar molt més els ciutadans?
Moi d'abord, j'ai beaucoup regretté le vote de la France.
Jo vaig lamentar molt el vot de França contra la Constitució Europea. Crec que va ser un error històric. Lamento que hagi anat així. Tot i que també tinc crítiques sobre el ritme de construcció europea, però les meves crítiques van més aviat en el sentit contrari. És a dir, crec que no es va prou ràpid i no es va prou lluny. Li diré que jo, tot i que no faig política, crec profundament en un sistema federal per a Europa. Crec sincerament que hauríem d'arribar a algun punt que s'assembli als Estats Units d'Europa. Però aquesta és la meva convicció personal. On sí que m'he posicionat públicament amb altres intel·lectuals i artistes europeus ara fa 2 o 3 anys és sobre el rol de la cultura en la construcció europea. Tots nosaltres vam firmar un manifest publicat en alguns diaris europeus on es deia que no n'hi ha prou de construir una Unió Europea simplement harmonitzant lleis o només sobre la base de l'economia. Evidentment que són elements essencials. Històricament, l'economia ha estat un element fonamental. Estic convençut que la creació de l'euro ha estat un pas molt important en la construcció europea. Però, alhora, crec que hem oblidat la construcció cultural de la Unió Europea. És a dir, fer sentir a la gent que s'adhereixen a uns valors que tenen en comú. Cal modificar un cert nombre de coses que no s'han discutit prou i per les quals no es busquen veritables solucions, especialment la qüestió lingüística. Ja sé que a Espanya tenen les seves pròpies qüestions lingüístiques, però a França també. De vegades oblidem que a França no se sent gens còmode en una Europa on la llengua de fet és l'anglès. No sé si és bo o dolent, això ho podem discutir. Però del que estic absolutament segur és que a França se sentirà molt malament en una Europa on la llengua comuna sigui l'anglès i això ja provoca un malestar.
Ce n'est pas par hasard qu'il y a déjà un malaise.
França ja es comença a sentir incòmode en un contra del que passa a altres països. Alemanya, per exemple, creu que Europa ha de ser una prolongació seva. Alemanya es pot fondre completament a Europa i ocupar el seu lloc perquè hi ha tota una pila de raons històriques que fan que Alemanya no tingui aquesta necessitat de jugar la seva pròpia carta com a país. Ells prefereixen estar en un marc europeu i jugar plenament la carta a Europa. I aquest no és el cas de França o la Gran Bretanya, dos països amb una tradició política pròpia i un imperi propi que aconsegueixen integrar-se totalment en una Unió Europea. L'essencial per mi i per Europa i el món en general és que Europa es construeixi i esdevingui una força no tan sols econòmica i diplomàtica, sinó una força política.
pas seulement économique et diplomatique, mais une force politique.
Senyor Amin Maalouf, escriptor libanès, ha estat realment un plaer escoltar-lo.
Gràcies a vostès per acollir-me.